always better when we're together. Yeah, we'll look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Al matí, amb Raquel García.
Els trastorns de la conducta alimentària, com l'anorèxia, la bulímia o la vigorèxia, són la tercera malaltia crònica entre la població adolescent i juvenil. S'estima que a Catalunya afecta uns 28.000 joves. Afortunadament, un 70% dels afectats acaben superant la malaltia. Per aconseguir-ho, la teràpia psicològica i un bon tractament són essencials. I avui, al matí, volem descriure quins factors poden predisposar a l'aparició d'aquestes patologies, descobrir quines mesures preventives poden impulsar i com les famílies poden estar alerta. I per això ens acompanya la Clara Comamala, psicòloga, terapeuta familiar i també de parella. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Ens pots explicar primer de tot i descriure que són doncs, aquests trastorns no?, de conducta alimentària des del punt de vista d'una psicòloga?
Els trastorns de la conducta alimentària són uns trastorns emocionals que es manifesten a través de la relació que un estableix amb el menjar i amb el seu propi cos. Hi ha l'anorèxia, la bulímia, que hem sentit molt a parlar, la vigorèxia també, i avui en dia també estem començant a sentir parlar de l'ortorèxia, que és l'obsessió pel menjar sa.
Llavors podríem dir que estan evolucionant aquests trastorns a mesura que la societat també doncs, va canviant?
Exactament. A mesura que la societat va canviant, els trastorns mentals en general també van canviant. Ara, per exemple, hi ha molta influència social del menjar sa, és a dir, hi ha molta consciència de menjar sa, que està molt bé, però amb excés aquesta consciència es converteix en una obsessió i llavors apareix l'ortorèxia.
I llavors, quan es pot considerar que és una malaltia aquesta preocupació per menjar sa o per el propi cos?
Doncs precisament quan es converteix en una obsessió. Hi ha pacients que t'expliquen doncs, que ja no poden disfrutar d'un menjar amb amigues perquè estan pensant únicament amb les calories que estan ingerint o que si un dia es veuen una miqueta pitjor físicament ja no poden quedar amb ningú perquè tenen por de que les vegin. És a dir, quan aquesta obsessió influeix en les seves relacions. Generalment hi ha un aïllament, hi ha una tristesa. És a dir, que no es poden desenvolupar amb felicitat en altres àrees de la seva vida.
I llavors, hi ha persones que ho tenen més fàcil a l'hora de caure en algun d'aquests trastorns? O sigui, no sé si hi ha uns trets de la personalitat que es poden doncs, associar a aquest tipus de trastorns.
Sí, darrere del trastorn alimentari hi ha una vulnerabilitat emocional. Són persones amb baixa autoestima, amb dificultats comunicatives, amb una gran dificultat per identificar les seves emocions i expressar-les. És un trastorn emocional.
És un trastorn emocional que llavors amaga darrere una insatisfacció, no? Un problema que pateix doncs, aquesta persona que pateix aquest trastorn. No sé si hi ha alguns factors de risc.
Com a factors de risc, precisament aquesta vulnerabilitat emocional que engloba aquestes carències que explicava. Després, evidentment, també influeix la cultura i els valors i moltes dinàmiques familiars que un ha viscut. Són múltiples factors. També hi ha una part biològica. Hi ha estudis que han demostrat que hi ha una part biològica, psicològica i social. Serien aquests tres factors els que influeixen.
Uh-huh. Per exemple, parlem de la família, no? Un entorn que és un d'aquests factors que ara ens comentaves. Un entorn potser excessivament preocupat per fer dieta o per el pes, suposo que no ajuda, o per un control excessiu, no?
Exacte, seria un factor més. I en el cas de la família, nosaltres sempre aconsellem que es visqui l'àpat que fa la família junta com un moment de distensió en què comparteixen el que han fet durant el dia. Hi ha trobes que t'expliquen alguns pacients que a l'hora de sopar tota la família és un moment de discussió, és un moment de tensió. És a dir, a vegades també el fet de que hi hagi dificultats comunicatives a la família i el fet que hi hagi problemes familiars sense resoldre també influeix directament en la possibilitat de desencadenar un trastorn alimentari.
Uh-huh. També comentaves factors culturals, no? Suposo que la societat avui dia, la pressió per al culte a la imatge, la bellesa perfecta, no?, que no existeix, tot això també acaba bombardejant a totes aquestes persones i acaba influenciant també en aquestes malalties.
Exactament, exactament. Penso que últimament hi ha més consciència, tot i així hi ha una gran pressió.
En els últims anys, com comentaves, doncs ha evolucionat, no?, aquest tipus de trastorns. De totes maneres, el perfil encara continua afectant a la població més jove, no?, i especialment a les noies. Per què?
Generalment, l'inici d'un trastorn alimentari acostuma a ser en un moment de canvi vital, doncs perquè apareixen moltes inseguretats i moments en què un s'ha de reestructurar. L'adolescència és un d'aquests moments, hi ha confusió emocional, moltes vegades hi ha conflictes familiars, dificultats de comunicació, i per tant és un moment en què és un moment típic en què apareix el trastorn alimentari. A vegades també apareix en altres moments vitals, després d'una separació, o inclús en moments que són significatius per la vida d'una persona que està carregat de canvi.
I per què aquestes persones doncs projecten aquestes insatisfaccions cap al menjar, cap a la seva alimentació?
Hi ha la idea, t'expliquen moltes vegades a teràpia, que tenen la fantasia de que controlant el seu cos controlen la seva vida. Llavors, d'aquesta manera sacien aquesta inseguretat de la que parlàvem. Aquesta obsessió té com a objectiu controlar les seves inseguretats. Si estic prima, estaré feliç, em sentiré segura. No és així. A la llarga, cada vegada es van sentint més insegures i mai aconsegueixen realment sentir-se millor, sinó que cada vegada es senten pitjor.
És molt important per això la prevenció i la detecció precoç, no?, en aquests casos.
Sí, és essencial pel pronòstic.
I com es pot, o sigui, quins són els símptomes d'alerta?
Si una pacient amb trastorn alimentari no vol que reconeixi el trastorn alimentari, és difícil de vegades identificar que té aquesta malaltia. Les famílies moltes vegades venen carregades de culpa perquè no ho han vist abans i francament és difícil veure-ho perquè saben amagar-ho. Què podem tenir en compte? Podem tenir en compte si la noia o el noi va al lavabo i s'està més temps de lo normal, s'està moltíssim temps, si es pesa quasi compulsivament, si va al lavabo després de cada ingesta, si té una baixada de pes extrema, i tot i així es segueix veient grassa i manifesta aquesta insatisfacció, per exemple, entre d'altres.
Uh-huh. Ara comentaves, no?, que les persones que pateixen aquesta malaltia doncs normalment no admeten que la pateixen, no? En aquest cas, com poden ajudar les famílies doncs a que reconeguin doncs que tenen un problema i que segueixin un tractament adequat?
Generalment hi ha un patiment sempre darrere de tota aquesta sintomatologia, llavors la persona acaba reconeixent aquest patiment i és la manera, penso, de que puguin acabar accedint a fer un tractament, és a dir, entenent que seran més felices d'una altra manera, que poden viure millor.
Uh-huh. I parla'ns dels tractaments, no? Com s'ha avançat i quin és el seguiment que es fa?
Doncs amb el tractament en trastorns de la conducta alimentària es fa una reestructuració alimentària, un tractament conductual per tal de neutralitzar el símptoma, per tal de que es reguli l'alimentació i redueixi l'obsessió. I després hi ha un tractament per mi importantíssim i bàsic, que és el tractament emocional. Bueno, els dos són importantíssims, però penso que el tractament emocional és important abordar totes aquestes dificultats de les que parlàvem abans, per tant, la prevenir recaigudes un cop el símptoma ja s'ha neutralitzat i per tal de que poder del trastorn alimentari la persona pot millorar, però si no treballa totes aquestes dificultats emocionals, pot caure en algun altre trastorn emocional.
Mm-hmm. Suposo que abans d'abordar aquest tractament emocional, primer s'ha de fer l'altre abordatge, no? Mm-hmm. Com, quina durada té, com s'implica la família i quines són les pautes que funcionen?
A veure, la durada... És molt atrevit dir-te una durada perquè depèn molt de cada cas. És molt diferent que et vingui una noia amb 15 anys que una noia amb 26. El pronòstic és totalment diferent. És el que parlàvem abans, no? De que la detecció precoç afavoreix el pronòstic. Llavors, la durada és molt difícil que te la pugui dir. El tractament és primer, sí, ja que primer... ocupar-se, no?, de que aquella persona deixi de fer-se mal, per tant, que mengi, que no vomiti, que no s'agradeixi. I després el tractament emocional és llarg. Són tractaments, en general, llargs.
Uh-huh. Al final poden arribar doncs, a acceptar el seu cos, a tenir doncs, una autoestima i un altre tipus de relació amb el menjar?
Aquest és l'objectiu, exactament. Uh-huh. I sí, poden aconseguir-ho.
Doncs també et volíem preguntar per les teràpies de grup, com funcionen, quina és la dinàmica i també quin és el grau de satisfacció de compartir, no?, entre doncs, persones que pateixen aquesta malaltia doncs, a aquests espais.
La teràpia de grup està indicada pel trastorn alimentari, funciona molt bé perquè moltes vegades hi ha qüestions que un no veu en si mateix que quan ho sent d'una altra persona ho veu molt més clar. Després s'impliquen en ajudar-se unes a altres, no? I això també és terapèutic en si. Té molts recursos la teràpia de grup que afavoreix en la cura del trastorn alimentari.
També s'implica la família?
Sí, s'implica la família. Depenent de l'edat, en les noies més jovenetes o nois més jovenets és bàsic. Ja en l'edat adulta, doncs, a vegades la parella o inclús amics.
Tot acaba doncs, sumant, no?, i ajudant.
I tant, sí, exactament. El recolzament sempre és bo.
Doncs precisament avui també ens acompanya la Belén. Ella amb 12 anys va patir en primera persona la bulímia, vomitava 8 cops al dia i de fet estava doncs, obsessionada amb la seva imatge. Fa 5 anys que ha superat el seu trastorn i avui doncs, vol compartir amb nosaltres la seva experiència. Belén, bon dia.
Buenos días.
Explica'ns com va passar, perquè et senties malament amb el teu cos.
Sí, a ver, yo de pequeña tenía mucha inseguridad, tenía una percepción mía muy, muy negativa, me sentía muy incapaz, o sea, desde que yo creo, muy pequeña. Y luego llegó un momento, a los 12 años, que estaba pasando una situación muy complicada, que decidí dejar de comer, primero. Primero no tenía un objetivo como adelgazar y tal, pero a raíz de bajar de peso y tal, con el refuerzo de las personas que me dicen ¡ay, qué guapa estás, qué bien, no sé qué! Como que me empecé a obsesionar y pensé ¡ay, pues mira, así me encuentro bien! ¿Sabes? Así estaré feliz, seré mejor y tal. Entonces ahí ya empecé a buscar estrategias para dejar de comer, esconderme. Por ejemplo, tenía mucha obsesión con que la gente me viera a comer, porque pensaba, uy, la gente me va a pensar qué gorda estás y cómo estás comiendo y cosas así. Y al principio no era muy consciente, o sea, bueno, era una niña principalmente, y pues poco a poco se me fue yendo de las manos hasta que llegué a un punto que, o sea, tenía miedo de salir a la calle. Bueno, me afectaba en todo, en los estudios, con la relación, estaba súper irritable, me peleaba, en ese momento tenía pareja, me peleaba con él porque a lo mejor íbamos tarde a un sitio y no me daba tiempo ir a pesarme, por ejemplo, ¿sabes? Que bueno, eso es un poco los indicios también de cuando alguien tiene un problema con la comida, ¿sabes? O a lo mejor no iba de cenas, quedaba directamente a tomar algo y evitaba esa situación, a lo mejor que yo me sentía como que podía perder el control sobre mi estrategia para ser feliz, ¿sabes? En el fondo.
Uh-huh. Clar, vas començar molt joveneta, amb 12 anys,
sí.
No? Després, és el que deies, ja vas fent més gran, continuaves amb aquesta malaltia, ja tenies aquesta parella. Quan comences a adonar que això és un problema, que és una malaltia, i quan el teu entorn també ho percep?
Sí, me fue súper difícil identificar que realmente tengo un problema porque nunca llegué como a la delgadez extrema, y es una cosa que también se muestra mucho en como en las campañas de prevención. Siempre te enseñan una chica súper, súper delgada, y entonces dices, uy, yo no estoy tan delgada, entonces qué vergüenza. Claro, tú tienes una obsesión de que estás súper gorda y dices, qué vergüenza ir a pedir ayuda si estoy gorda, ¿sabes? Claro, evidentemente había perdido mucho peso, pero no llegué a la extrema delgadez. Por lo tanto, me costó muchísimo. Lo que pasa es que ya estaba en un punto de apatía máxima, que veía que no podía estudiar, no podía quedar con gente, me había aislado muchísimo. Y dije, bueno, es que tengo que pedir ayuda. Y entonces, en el colegio, dije, creo que tengo un problema con la comida, y ahí fue que me derivaron al centro.
¿A qué edad?
Con 20 o así, 20, 19.
Em dir, no, a l'institut, no, llavors?
Sí, sí.
I què et van dir? O sigui, quines pautes van seguir a l'institut?
Bueno, en el momento que le dije que tenía un problema y que me estaba costando el tema de la comida y tal, enseguida llamaron al centro y fui a una visita y ya empecé el tratamiento.
Uh-huh. Com et va ajudar al tractament?
Bueno, la primera fase fue muy dirigida a la comida, pero bueno, a la vez también iba descubriendo que tenía muchas dificultades de relación, cosas muy básicas, por ejemplo, que yo no tenía era horarios en la comida, por ejemplo, ¿sabes? Entonces fue poco a poco introduciendo hábitos más saludables, y luego a la vez que controlaba la obsesión iban saliendo mis inseguridades.
Uh-huh.
Y así, trabajando poco a poco.
¿Et sentías muy culpable?
Sí, de hecho, la sintomatología que tenía del vómito era mucha culpabilidad. O sea, era como una forma de liberarme un poco de la culpa que sentía, que no podía tolerar, ¿sabes?
Claro, porque vomitabas 8 cops al día.
Sí.
Suposo
bueno, más.
O més. O sigui, sí, que clar, ja suposo que feies tota una estratègia, no?, per doncs, que la teva família, els teus amics, la teva parella,
sí,
no fossin conscients, no?
Sí, sí, muchísimos. Lo que pasa es que, claro, eso fue como el peor momento cuando pensé, uy, es que ya he perdido el control totalmente, no me podía controlar. Y sí, fue...
Clar, perquè suposo que arriba un moment que és com que portes una doble vida, no? La
exacto,
teva i la que veuen,
sí,
els altres.
Totalmente. Yo me sentía en el lavabo una persona y fuera era como que eso no lo había hecho yo prácticamente.
Uh-huh. Com li va afectar el teu entorn? De quina manera et va ajudar la teva família i la teva parella?
Bueno, en ese momento estaba con mi pareja cuando ya empecé a tomármelo en serio el tratamiento, porque bueno, pasó una fase que me costaba mucho, pero tenía la dualidad de quiero curarme, pero no quiero engordar. Y claro, tienes que comer, entonces era súper complicado. Pero ya una vez que me impliqué, bueno, me tuvieron que ayudar un poco a la contención para que no tuviera que acceder a la comida, ¿sabes? Que la comida no fuera una preocupación, eso me ayudó muchísimo. Uh-huh. Tener que yo dejar esa responsabilidad en otra persona.
En aquest sentit, Clara, moltes vegades s'implica, no?, la família, doncs, a l'hora, doncs, de tenir aquestes pautes, no?, en quin moment han de menjar, quin tipus d'aliments, no?
Sí, exactament. En aquell moment crec recordar que la Belén estava amb la seva parella,
sí,
oi? I crec que li posava el menjar tot, la seva parella, i ella i estava amb ella per distreure-la, per parlar d'altres coses mentre menjaven. D'aquesta manera ella es va relaxar molt, perquè ja va deixar d'estar tot el dia pensant en què menjaré, quantes calories té, vaig a calcular això, vaig a calcular l'altre, és a dir, ja no depenia d'ella. En un principi es va resistir, però a poc a poc va veure que li sentava bé.
Quines altres mesures es van implantar, per exemple, en el seu cas?
El tema del pla alimentari, de l'ordre...
En què consistia?
De l'ordre, això que comentava ella, de tenir un ordre amb les ingestes, em sembla que vam posar...
Uns horaris... Las cantidades, superimportante, el tipo de alimentación, las veces que tenía que comer al día... Luego, una cosa superimportante también, que formaba un poco parte de la obsesión, porque claro, a lo mejor comía, pero me ponía a ordenar la comida, o jugaba con la comida, que claro, eso también es un signo de que tienes una obsesión con la comida... Y eso me lo iban marcando, por ejemplo, en casa. i pareja.
Sí, és important que ella anés prenent consciència de com aquestes conductes estaven influenciant en que la seva obsessió creixés i creixés. Uh-huh. Llavors ella, a mesura que va anar prenent consciència de que aquestes conductes li estaven fent mal, anava deixant el control.
També abans, per exemple, quan explicava, no?, que tot i que vomitava, doncs no s'aprimava, no?, i aquesta obsessió, suposo que també no sé fins a quin punt s'intenta, doncs, que no tingui tant en compte la seva imatge, no sé si a casa si es fan o es prenen algunes mesures en aquest sentit.
Sí, s'aconsella, igual que comentàvem, que s'aconsella que el sopar, per exemple, sigui un moment social en el qual es parli i de més, també s'aconsella que no se'ls doni massa cova amb el tema del pes, no? És a dir, amb el tema de estàs millor, estàs pitjor, estàs grassa, et sobra això, et veig d'aquesta manera, sinó que es doni pes a altres temes. I una altra cosa que també crec que va ajudar la Belén va ser la consciència de que mirar-se al mirall compulsivament tampoc l'estava afavorint a que reduís l'obsessió. Llavors està bé, no?, que es miri al mirall abans de sortir de casa, que s'arregli una mica, però després hi ha aquesta tendència a mirar-se compulsivament en tots els reflexes, en tots els miralls. Això també és un altre abordatge conductual que aconsellem que redueixi aquesta conducta.
Com et senties quan llavors doncs, tenies un altre tipus de relació amb el menjar? També doncs, t'ajudaven, no?, doncs, això, no preocupar-te tant per la teva imatge, no mirar-te tant en el mirall. Et senties alliberada?
A ver, es un proceso. La verdad es que cuando vienes de una obsesión tan, tan grande, al principio no. Porque casi que te lo tomas como que te están haciendo un mal, ¿sabes? Pero con el tiempo ibas identificando que a lo mejor las veces que tenías más ganas de mirarte al espejo, me paraba a pensar y decía, ¿qué me está pasando que tengo tantas ganas de mirarme al espejo o controlarme con la ropa o lo que sea? Entonces iba identificando que cada vez que tenía esa ansiedad por controlar, me estaba pasando algo emocionalmente. O sea, a lo mejor estaba preocupada por algún tema, o estaba nerviosa, o estaba triste, y entonces iba relacionando el síntoma y esta obsesión con la parte emocional. Y entonces, el poder manejar y gestionar las emociones, pues me quitaba la necesidad esa de tener que estar controlando constantemente la imagen.
Uh-huh. ¿Vas a una terapia de grupo también?
Sí.
¿Y cómo te ayudaba?
Bueno, bastante bien, porque lo que decía Clara antes, que a lo mejor algo que yo no identificaba, mis compañeras me podían ayudar, al igual yo, que a lo mejor tenía una dificultad de decir las cosas o decir lo que pensaba, en ese momento se daban las condiciones para yo decir lo que sentía, lo que pensaba, si tenía que ayudar a alguien, aunque quizás pensaba que a lo mejor podía sentar mal, pero si yo sabía que estaba ayudando a alguien, cabría una ayuda para mí, porque lo decía, y para la persona que recibía también la ayuda. Y luego también se creaba como un microclima, porque poníamos mucho en práctica situaciones de nuestras vidas, las resolvíamos entre nosotras. Uh-huh.
Suposo que també era un espai on et senties lliure, en el sentit de que no et senties jutjada, no?
Sí, totalmente. Estaba, bueno, era un espacio donde iba para estar bien, entonces estaba mucho más cómoda. Lo que pasa es que siempre hay estas cosas de grupo que, bueno, que estamos ahí para trabajar también.
Uh-huh. ¿Creus que els trastorns alimentaris encara són un tabú i que existeix molt d'estigma per part de la societat?
La verdad es que la gente no tiene la conciencia de que es un problema más allá de la comida, más allá de la imagen, entonces yo muchas veces sin problema explico mi experiencia y que muchas veces ayudaba a otras personas, pero siempre a lo mejor un comentario, ah, pero eso estás bien, estás guapa, pero el problema real no es ese, ¿sabes? El problema es más profundo que eso. Quizás en vez de preguntarte, pero estás bien, o si necesitas algo, o escucharte simplemente, en vez de decirte eso, a lo mejor te dicen, pues estás bien, o mira, yo también tengo barriguita, ¿sabes? Entonces, es un tema como que no está bien concienciado, ¿sabes? No, la gente no es consciente que es un problema más profundo que la simple comida o la imagen, ¿sabes?
Clara, en aquest sentit ens queda molt, no?, per avançar.
Sempre amb salut, no? Queda molt per avançar i seguim avançant.
Però creus que realment hi ha aquest estigma, no? Que són víctimes, no? Moltes vegades dels comentaris i dels prejudicis d'una part de la societat.
Sí, que encara hi ha aquesta idea de la niña caprichosa que deja de comer para estar más guapa, no? I no és així. Realment, darrere d'aquesta persona hi ha un patiment, hi ha dificultats emocionals, a vegades hi ha traumes que no estan resolts i que s'han d'explorar i s'han de treballar. És a dir, que els símptomes del trastorn alimentari és com una llumeta d'alarma de que alguna cosa està passant dintre d'aquella persona que no funciona. Pot ser el trastorn alimentari, pot ser una fòbia, pot ser una addicció. El tema és que hem d'anar més enllà.
Tampoc ajuden, no?, totes les pàgines web que existeixen i que promouen, doncs, aquests trastorns no com si fossin unes malalties, sinó com si fossin uns estils de vida que s'han de seguir. Què en penseu?
Aquestes pàgines web fan molt mal. Hi ha moltes pacients que et parlen de les pàgines web com un factor més que les ha introduït en l'obsessió. Són pàgines web que es denuncien, es tanquen i després es tornen a obrir i allà estan, no?
M'agradaria que ens expliquessis per acabar què és el que has après, Valent, d'aquesta malaltia, amb què et quedes de la teva experiència.
Bueno, lo que he aprendido es que fue un poco la puerta a empezar a cuidarme. Venía de estar muy mal y que no me cuidaba, que bueno, estaba como en una autodestrucción, pero bueno, que fue lo que me impulsó a aprender, bueno, nuevas estrategias para afrontar los problemas, las emociones y eso.
¿Y tens por a recaure?
No, y la verdad es que siempre lo pienso que, o sea, cuando escucho algo mejor, algún testimonio de chicas que dicen, siempre tengo la vocecilla que me dice, pero bueno, la verdad es que no, nada. Ha pasado ya tiempo, he pasado también, o sea, mi vida no ha sido perfecta, después del tratamiento sigo teniendo los mismos problemas que cualquier persona, lo que pasa es que lo afronto de una manera diferente y he aprendido que a lo mejor en un momento que yo no puedo superar algo yo sola, pues pido ayuda, que eso para mí es fundamental, ¿sabes?
¿Y qué le dirías a una persona que potser ens escolta y que pateix algun d'aquests trastorns?
Sobre todo pedir ayuda. A veces te sientes como que no tienes derecho a pedir ayuda o como que te sabe mal o como que no se van a preocupar, pero bueno, que se puede salir y que es duro, pero se puede conseguir estar bien.
Doncs, Valent, moltíssimes gràcies per compartir el teu testimoni.
Muchas gracias a ti.
I, Clara, per les famílies que ens escolten i que també doncs, tenen potser algun cas d'algun familiar que necessita ajuda, quin seria el primer pas?
Demana ajuda. Consultar amb un professional.
Doncs això, nosaltres ens quedem aquí amb aquest testimoni parlant d'aquests trastorns alimentaris que, com ens comentaven, han anat evolucionant amb el pas dels anys i que encara a dia d'avui afecten uns 28.000 joves catalans i el perfil, tot i que va variant, doncs és important la prevenció, la detecció per doncs, ajudar a aquests pacients i a les seves famílies doncs, a superar aquests entrebancs.